Planeta Prat.
Per sobre de les 9 del matí, avui tenim a la tertúlia com a convidats la Mercè Marimon. Què tal, Mercè? Com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Nosaltres també, t'hem trobat molt a faltar, però tenim un contacte permanent, ja ho
saps. I tant.
Per tant, això és casa teva. Benvinguda. També l'Arnau Rulló, que ens ha salvat avui a última hora. Gràcies, de veritat, per acompanyar-nos avui.
A vosaltres. Arnau.
I la Fina Terol. Què tal, Fina? Com estàs?
Molt bé, aquí. Disposada a fer petar la xerrada amb vosaltres.
Molt bé.
Vinga, doncs començarem per l'actualitat més recent, i és que ahir es va fer la trobada de dones trabucaires de Catalunya i el Prat va ser doncs la ciutat d'acollida. De fet, tu, Arnau, com a participant de la colla de trabucaires del Prat, ens pots explicar una miqueta i fer el resum del que consistia aquesta trobada, perquè hi ha gent que no ha acabat d'assabentar-se i, per tant, es va espantar una miqueta i hi han hagut alguns comentaris també a les xarxes socials.
Bon dia a tothom. Bé, com bé sabeu, des de fa un any encara no, va començar a funcionar la colla Trabucaires del Prat, Carrabiners i Contrabandistes. I aquest any la nostra colla ha volgut acollir a la nostra ciutat la 13a trobada nacional de la dona trabucaire. És una diada que es va començar a fer fa 13 anys per a reivindicar la tasca i la visibilització de la dona al món trabucaire, que el món trabucaire és un món excessivament masculinitzat. Uh-huh. I el que es pretén és fer veure doncs que a la gent que sí que hi ha dones que s'hi dediquen i sí que hi ha dones que participen i que en poden participar i que volem que vinguin i que petin els trabucs tan fort i més que la resta. I aquest era l'objectiu principalment de la trobada d'ahir. Va ser una trobada amb prop de 180 trabucaires vinguts d'arreu de Catalunya, de Barcelona, de Badalona, de Terrassa, d'Alella, de Valls. És a dir, era una trobada nacional, amb el que tot això comporta.
Clar.
Llavors hi havia colles de tot Catalunya i va ser un acte molt gros i molt maco. A mi m'agrada molt. Suposo que hi ha gent, evidentment, a qui no li va agradar.
Clar, com tu dius, sou una colla molt recent a la ciutat i que encara doncs, ens hem d'anar habituant, no?, a les vostres galejades i a les vostres participacions. Mm. No sé si us vau assabentar, si sabíeu que es feia aquesta trobada o si vau veure alguns comentaris a les xarxes, Mercè.
Sí. Bé, jo directament el que et puc dir és que jo sí que estava assabentada de que hi havia aquesta trobada perquè havia vist els cartells, sí, i havia vist la convocatòria. Però tan bon punt va començar la desfilada, vaig rebre un WhatsApp d'una noia que cuida amb una senyora gran que estava molt espantada, aquesta senyora gran, perquè es pensava que teníem la guerra aquí. Vull dir, clar, una cosa és que tu des de la finestra vegis que hi ha una gent vestida d'època amb aquells trabucs i que per tant es tracta d'una festa, i una altra és que en aquest moment sí que hem d'admetre doncs, que hi ha gent que es va espantar molt perquè es pensaven que ja teníem la guerra a sobre.
Bé, a mi m'agradaria replicar això, no, però...
És un fet.
No, sí, no, i tant que és un fet, i és cert que són moments molt difícils. De fet, vam començar l'acte amb un minut de silenci en record de totes les víctimes a la guerra aquesta tan cruenta, però a mi m'agradaria puntualitzar una cosa. La guerra d'Ucraïna va esclatar fa 2 setmanes.
Organitza... 23, 24
de febrer. Organitzar una trobada nacional amb més de 180 trabucaires és una cosa que no s'organitza en 2 setmanes.
Sí, sí, sí.
No.
Costa moltíssim, i més una colla com la del Prat, que fa molt poc que ha començat. Entenc que la situació és molt complicada, entenc que hi ha gent que està molt espantada, però... a veure, però... crec que aquesta, doncs, no era la raó per aturar-ho, per tota la feina que s'havia fet. Uh-huh. És a dir, hi ha molta feina, molta dedicació i moltes hores a darrere que van penjar d'un fil ahir, tot el dia, perquè vam estar pendents de la pluja i una mica més, i s'ha d'anul·lar tot. Però, bé, dir això, que organitzar una trobada nacional no és cosa d'un dia i que porta molta feina i que ho volíem tirar endavant.
No, jo estic d'acord, o sigui, jo respecto totes les cultures populars, i més aquesta trobada que costa, suposo que mesos, gent, temps i tal. Però què passa? Que amb el problema que tenim des de fa 2 setmanes, la gent està molt sensibilitzada. I quan sent sorolls fora de lo normal, a mi també em va tocar una cunyada i m'ho va dir-ho. Què passa? Digo, no passa nada, és una trobada de trabucaires. Però la gent gran, quan sent sorolls que no estan acostumats a sentir, s'espanten.
Sí.
I aleshores, que el que tu has dit, els mitjans de comunicació, un bombardeig continu. Uns a favor, uns altres dient que no és el moment adient, però és el que tu has dit. És un grup de persones que heu fet un treball molt gran, una tasca molt important. Ja t'ho dic, jo respecto totes les festes populars, però penso que en aquell moment la gent estem més sensibilitzades de lo normal.
Jo reconec que, evidentment, si no tens ni idea que el Prat... s'organitza un acte així i ni tan sols tens ni idea que al Prat hi ha una colla trabucaire i surts un diumenge al balcó i comences a sentir trets per tot arreu, és normal que t'espantis. Però que, bueno, jo faig una crida a la gent del Prat, tranquils, de moment encara no ens han envaït. Ahir almenys no va passar.
Clar, segurament hagués passat també si s'hagués fet un correfoc, per exemple.
Sí.
O sigui, ja no és, clar, no era tant contra la colla trabucaire, sinó perquè la situació doncs potser va confondre
amb
algunes persones.
Amb la diferència
persones,
de que un correfoc potser té un tipus de soroll que ja
identifica, sí, sí.
I això eren directament trets.
Sí, sí. Tres. Sí, això clar. Precisament.
T'agraïm també que hagis parlat d'aquest tema, perquè doncs, no estava dins del programa, però, clar, evidentment la gent parla d'això i volíem parlar-ho aprofitant que tu també ets membre.
Perquè vam cremar el dimecres al Carnestoltes, bueno, el taüt aquest que hi havia davant de casa, hi havia tot de gent al voltant, jo vaig gravar vídeos des del balcó de casa, hi havia un bon ambient, però la gent sabia que eren els correfocs, eren els diables del Prat.
Sí.
I home, el també, soroll és completament diferent.
Home, també parlem, la colla de diables té vora 40 anys, la colla trabucaire no en té ni un.
La gent
ja sap que hi ha els diables que es fan correfocs, com és un correfoc, encara amb els trabucaires s'han d'acostumar una mica més, però bé, tot arribarà.
Bueno, doncs, tancat aquest tema del cap de setmana, que també celebrem que s'hagi pogut fer la trobada, perquè sabem que hi va haver diversos problemes i és una trobada nacional també important per ensenyar, com deies, Arnau, un món que està molt masculinitzat i també fins i tot de la pròpia cultura popular, no? Parlarem de totes les activitats al voltant del 8 de març al Prat. L'acte central fa uns anys que ja ha passat a ser el 7 de març, perquè demà doncs, hi ha dones que fan vaga, hi ha altres dones que prefereixen participar a les activitats centrals a Barcelona per la nostra proximitat. Sí. Primer de tot, vull saber si participareu, què us sembla també que es faci un dia abans i que al Prat, per exemple, demà 8 de març, doncs, actes institucionals com a tal no hi hagi.
A veure, a mi el fet de que es traslladi a un dia abans perquè la gent pugui participar també amb la trobada que es fa a Barcelona, em sembla bé, perquè és que si no, doncs, ens quedem en la nostra població. Està molt bé que hi hagi un gruix de participació a cada població, però això va en detriment del volum de la ciutat, i està molt bé que el volum de la ciutat sigui important.
Per tant, aquesta, clar, la manifestació principal, al final, no sempre mirem què és el que passa a Barcelona,
clar,
com a referència.
Sí, sí.
També hi haurà un nou emplaçament, que és la plaça de Catalunya. Abans, tradicionalment, sempre es feia aquest acte a la plaça de la Vila. No sé què en penses tu, Fina, per exemple, que es faci en un altre espai, també.
Home, perquè l'últim que es va fer seria l'any 2019. Perquè el 2000 ja estaven confinats.
El 2020.
No, perdó, el 2020. Sí, l'últim,
el
dia 8 de març. Té raó, el límit sí, és veritat, el 8 de març.
I que després es va culpabilitzar aquesta manifestació a molts llocs.
Sí, té raó, té raó.
Sem detonant de la pandèmia.
El 8 de març, sí, perquè nosaltres vam anar a Barcelona.
Sí, sí.
Perquè el que tu dius. Jo normalment participo amb una colla que anem a les trobades que fem aquí a la plaça de la Vila. Jo com és que et digui? Desplaçar-les de la plaça de la Vila, la plaça Catalunya, i és l'Avinguda Verge de Montserrat, són avingudes amples. L'espai és el doble.
Sí.
Pot recollir molta més persones. Aquí està molt bé, perquè, clar, si és en petit comitè, ens trobem molt bé. Però tu ja saps que aquí cada vegada s'afegeixen més dones. Jo, la de fa 3 anys, havia un fotimí de gent des de l'Avinguda Verge de Montserrat assajant ja al ball, fins arribar fins aquí. I de l'últim van fer ja el performance aquí, a la plaça de la Vila. Aleshores, què vols que et digui? Jo canviar de lloc per espais més amples i que pugui aglutinar molta més persones, penso que està bé.
I no només aglutinar més persones, sinó que es puguin espaiar.
Entesos.
I a la plaça de la Vila no ens podem espaiar.
No, no, això és veritat.
I també, bé, no només en referència amb aquest acte, jo crec que està bé que de tant en tant descentralitzem els actes de caràcter polític, reivindicatiu, cultural i de tota mena dels que es fan aquí al Prat. La plaça de la Vila és una plaça especial i única, jo li tinc molta estima, però al Prat hi ha moltes més places i molt més amples amb les quals doncs, també s'han d'aprofitar, caram, que per alguna cosa les tenim.
Ah, és una de les coses que ens ha ensenyat la pandèmia, no? A sortir una miqueta del que era més habitual. No sé si la pandèmia us continua condicionant a l'hora de participar en aquests actes que són més multitudinaris, si ja heu canviat el xip i, per exemple, estan en uns espais doncs, així com la plaça Catalunya, no? Que ens permet estar-nos més separades, anireu amb tota la tranquil·litat.
De fet, jo en espais tancats i en espais on la gent pot estar aglutinada porto la mascareta sempre.
Sí.
I això ja em dona tranquil·litat.
Sí, sí.
Vull dir que, clar, suposo que hi haurà gent que la prioritzi a l'agòbio que et dona la mascareta i no la portarà. I a mi em dona tranquil·litat també perquè penso que si jo tinc cura, doncs tinc cura de la gent gran que està amb mi.
Sí, sí, sí.
Per tant, doncs, jo crec que ja tots anem més tranquils i cadascú amb l'hàbit que m'ha agafat de portar la mascareta o ja no.
No, jo normalment el que tu dius, jo ja vaig començar a anar a les primeres manifestacions l'any passat, que van reivindicar l'1 d'octubre del 2017, el 3, la famosa vaga, ja vam anar a la Diagonal, m'entens? Però tothom anava amb mascaretes i mira que va aglutinar molt de personal, però el que tu dius, jo si surto a l'aire lliure, hi ha un espai lliure, a la platja, per dir alguna cosa, al camí del Sorral, jo em baixo la mascareta, jo sempre la porto a la butxaca. Però clar, si estàs fent un exercici o a l'aire lliure, no la porto. En el moment que anem, concerts, teatres i centres tancats, la portes. Reunions familiars, encara la portem. Si estàs al pati, no. Però si estàs a l'interior, al cap de 2 hores, veus que tota, o 1 hora, tota la gent se les comença a posar. Per què? Per prevenció. No per tu, sinó per la resta. És que has de ser solidària amb la resta de la societat.
Per tant, anireu tranquil·les pel que fa la pandèmia, la situació actual. Parlem una miqueta de l'objectiu del 8 de març, perquè doncs encara està en qüestió aquesta celebració. Veiem doncs, amb l'augment de l'extrema dreta cada cop s'ataca més al feminisme, es parla d'aquesta ideologia de gènere. No sé què en penseu i quins són els arguments també que continuem donant també en la lluita feminista, perquè encara sembla que estem tornant enrere.
Sí, en algun sentit sembla que estiguem tornant enrere i suposo que és qüestió de la ideologia interna de cadascú. Vull dir, sembla que hem arribat a un moment en què hem aconseguit moltes coses, però que també s'ha instaurat que políticament correcte és que no siguis masclista. Llavors, hi ha una part de la societat que suposo que fa un postureig. Un postureig de no ser masclista, però en realitat ho segueix sent. I jo amb tot això pensava, no sé si fa 3 o 4 anys, es va fer aquí a la plaça de la Vila, amb els actes del 8 de març, una lectura de feminicidis que anaven pujant tots
sí,
i llegint
sí, senyora.
Un feminicidi.
Sí.
Puc dir que el fet de pujar i llegir-ho em va commocionar d'una manera que no et commociona escoltar el que t'estan dient. Mm-hmm. I que va ser una cosa de conscienciació molt. Que estava molt bé, que era sí. molt potent. I mentre hi hagi tant de feminicidi, vol dir que hi ha molt de postureig i que hi ha un masclisme molt important contra el que hem de continuar lluitant. Que està molt bé que hi hagi uns avenços importants. Mira, per exemple, els Premis Gaudí d'ahir van premiar a les dones perquè fan un treball ben fet i potent. Però més enllà d'aquestes fites que són molt importants i estan molt bé, és que hi ha molta lluita que hem de fer perquè continua havent-hi una violència contra les dones
molt potent.
Que no se'n parli per postureig és un tema i que no hi sigui és un altre.
I en l'ambient laboral pensa que està desequilibrat, sí. Tu aspires a arribar al màxim gerent director i a la dona li posen traves, per sí. favor. El salari continuen estant un 23, un 24% per sota.
Catalunya és on hi ha més escletxa salarial.
És on hi ha més escletxa salarial i, a més, el que tu dius, el fet de ser una dona has de demostrar la teva vàlua.
Sí.
I els homes no han de demostrar-ho. Aleshores, i a més, que no han de confondre el feminisme. No està en contra dels homes. Volen la igualtat com a éssers humans, que és molt diferent.
Sí.
Home, que no et discrimini només pel sexe. Jo penso, amb l'ambient laboral, o és que ho he patit, fa 40 anys enrere. El fet de ser una dona...
Fa 40 anys enrere segur que encara era molt pitjor.
Precisament per això. Però és que em vinc a referir-me que el que ha dit ella. Hem treballat molts anys, per aconseguir arribar aquí, però després el que dius, el suport dels polítics no hi és. No. El que han dit... Parlen, però no fan res. Aleshores, els que hem de lluitar de base som nosaltres. I aleshores, les dones, amb això ho hem de tenir clar. A part de donar-se suport unes a les altres, no fer crítiques si no són constructives. I la base de tot això és l'educació, Si tu no formes a la gent jove, de petita, com cal, els problemes venen per aquí. Jo penso que l'educació és la base.
Tu, Arnau, et sents interpel·lat amb aquests actes al voltant del 8 de març. Entens que continuem amb aquesta lluita. Què és el que veus en els teus entorns? Perquè tu ets un perfil jove.
A mi, jo he de dir que a mi dates com el 8 de març em costa molt trobar el meu paper. És a dir, jo arribo el 8 de març i jo no sé exactament què és el que acabo de fer, perquè, o sigui, què és el que em tocaria fer. Per això no... Jo el que faig sempre és apartar-me, que crec que és el que toca, perquè és el dia de reivindicació de la dona i jo doncs no hi pinto res. Jo sí que em sento interpel·lat amb el sentit que és evident que encara hi ha un problema molt gros i que els veus no només en casos com el que apuntava ella, sinó també en casos des de ben joves. Vull dir que aquest penso que també és un problema greu de nostra com a societat. Educació sempre ha de ser la solució, l'educació, perquè evidentment s'ha de treballar molt, però de vegades és difícil aconseguir canviar mentalitats quan tu formes part d'un ambient profundament masclista o profundament homòfob, per exemple.
Uh-huh.
Llegia l'altre dia la història d'un mestre que l'insultaven a l'escola dient-li maricón perquè el nano aquest és de religió musulmana i diuen que la religió... I diu ell, a mi el meu pare em diu que els musulmans estem en contra dels maricons i us matarem a tots. Doncs, si tu trobes aquest ambient a casa, que això és una cosa molt bèstia, és difícil de conciliar l'educació amb el que tu trobes a casa. És molt difícil, perquè sempre et trobaràs el que et diu el teu pare, que és el teu referent, que va en contra del que diuen a l'escola, que són els qui... Bueno, a l'escola t'hi obliguen a anar. Per tant, jo no sé tampoc aquí com ho podríem fer.
És
molt complicat.
És molt difícil. A veure, l'escola i la societat són els elements que tu tens fora de la família per posar en tela de judici
clar.
El que tu trobes a la família.
El que tu trobes a casa.
El que tu has de tenir és prou capacitat sí, per dir això de casa
i una edat. Perquè sí, quan ets petit, el que diuen els teus pares i el que tu veus a casa és el que vas
a missa.
Sí, sí.
I per tant, quan hi ha aquest desajust entre el missatge de l'escola i el missatge que hi ha a casa, suposo que per la criatura és complicat i es queda amb el que diuen a casa, que són els seus referents.
Sí, no,
és molt complicada aquesta lluita, però de fet pensem que, bueno, que hi haurà un moment en què aquell nen tindrà una edat en la que l'adolescència, doncs, té la virtut, entre molts problemes que,
o que genera, que no?
Tenir, té la virtut de que poses en qüestió tot el que t'han ensenyat i tot el que tu has viscut. Aquesta virtut és el moment adient, perquè aquests missatges de la societat i de l'escola puguin calar i puguin fer qüestionar totes aquestes coses.
Penseu una cosa, un detall. Nosaltres participàvem amb les matemàtiques, amb la gincama de matemàtiques, i l'última em sembla que va ser el 2019. I clar, te tocava anar amb crios que feien de tutors envers els que venien de primer i segon d'ESO, em sembla que eren. I aquests de batxiller que venien com a tutors teus, et feien els comentaris de que realment algunes de les seves, inclús el seu entorn, els nanos que sortien amb elles, amb les noies o les amigues, ja les controlaven pel mòbil.
Sí.
I segon li van parlar...
Si és que és molt pitjor els adolescents que la gent gran.
I llavors controlen molt més a les seves xicotes, ara que fa 10 anys enrere. Això un comentari normal fent una gincama de mates. Jo vaig dir, però com és possible? Sí, que si has estat con fulano, que si vas pintada, que si vas esto, que si vas l'altre. Jo em vaig quedar i vaig dir, nena, hem fet un retrocés.
Sí, ara, però
jovent, de 16.
Hi ha aquell moment de l'adolescència en què la pressió del grup és molt important i després hi ha aquell moment, quan ja ets una mica més gran, ja diguéssim, ets un adolescent de segona fase, en la que aquesta pressió del grup ja no és tan important i tu
realment... Com a persona reacciones.
Reacciones com a persona.
Bueno, igual que et passa a l'adolescència a casa, que t'és valorats els pares, i quan arribes a una edat t'és més en compte els amics,
clar,
que el que et diuen els pares. Després el que tu has dit, arribes a una edat, com tu has dit ja, que no passes la preadolescència, sinó la maduresa, i tu dius, ara ja valoro a l'entorn, però tenim una societat molt masclista.
Sí, 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 però...
Molt masclista, marca des del moment que neixes.
Però no tenim més remei, suposo, que seguir fent aquesta tasca educativa com a escola i com a societat per intentar aconseguir canvis.
Sens dubte. I en aquesta lluita, doncs, encara...
Sí, sí. Hem de seguir. Sí.
Acabarem parlant una mica de la situació a Ucraïna, d'aquesta guerra que estem seguint també minut a minut gairebé, gràcies a les xarxes socials, però que ens arriba també de forma esbiaixada, només ens arriben doncs, certs relats. No sé com ho esteu seguint vosaltres i una mica què en penseu, perquè avui, per exemple, hi ha una altra d'aquestes reunions i no sé si ja tenim esperança o no de que hi hagi una aturada del foc, de la guerra.
I enllaçant una mica els dos temes, el que parlàvem de la lluita feminista, a mi una de les reflexions que tinc és que tota aquesta construcció que intentem fer des de la lluita feminista arriba un entorn violent com una guerra i les dones tornen a ser violades sense cap mena de mirament. Vull dir que en el moment en què surt el llop del ser humà és terrible i aquí la dona torna a sortir perdent més que ningú.
És
terrorífic, vull dir, és que no hi ha paraules per expressar tot el que està passant i tot el que està vivint aquesta gent i tot el que pot suposar. Vull dir, podem ser catastrofistes, pessimistes o pensar que, bueno, que a veure, que duri poc, però no deixa de ser un desig i les conseqüències són terribles ja per a aquest país i poden ser dures o tenir conseqüències fortes que esperem que es puguin controlar i que es puguin minimitzar.
Bueno, la Segona Guerra Mundial, la referència tenies. Qui entrava a la ciutat les violaven, però quan entraven els russos per conquerir-les i fotre fora els alemans, les tornaven a violar. I això està basat documentalment als llibres. És
a totes les guerres.
A totes les guerres.
Llavors, quan dius a totes les guerres passa això, quan surt aquesta fera de dintre de
la part fosca de la persona, sí senyora, és pitjor que un animal racional, perquè és que realment els animals respecten a les cries i respecten, sí o no, tenen més cura amb aquest aspecte. I aquí surt la part fosca de la persona. Jo, de veritat, el que tu dius, jo quan vaig veure el primer dia el bombardeig vaig pensar que no toquin els civils, perquè una guerra entre militars estàs en contra de la violència, però penses, va, És que allà rere fons no ens expliquen la veritat. No hi ha transparència. No sabem el que n'hi ha darrere d'aquesta guerra, eh?
No.
Home, el que ni, el, home, i tant, el que hi ha és que hi ha una disputa entre un punt estratègic entre Rússia i Europa. Aquesta la disputa, és a dir...
No, són les bases de l'OTAN, eh? Que des de la Guerra Freda i va signar el pacte del Mikhail Gorbachev, sí, va acabar l'imperi rus i se va imposar l'imperi americà. I què ha fet l'imperi americà en 30 anys? Posar bases de l'OTAN per tot el món.
Sí.
I l'únic que van signar...
Està rodejat. De fet, Ucraïna està rodejada.
I Àsia, i la Xina, i Àsia també està rodejada. I llavors, hi havia un punt que es va signar amb aquest tractat, que no posessin bases de l'OTAN, ni a Ucraïna ni a Geòrgia. I això ho van signar. Saps que se'n va anar fora d'aquest pacte? El Donald Trump fa 3 anys, el 2019. Va dir que ell se'n sortia d'aquest tractat. Llavors, és que la cosa no ve d'ara, va? Ve de fa molts anys.
I els conflictes amb Ucraïna... L'altre dia llegia un reportatge del Temps de l'any 94, que també hi havia disputes entre Rússia i Ucraïna per aquestes qüestions, i seguiran havent-hi. Jo crec que més que que qüestions de l'OTAN, també hi ha un rerefons clarament estratègic, perquè Ucraïna és per on passa el gas que es ven a Alemanya, i també qüestions purament culturals. És a dir... Per als russos, Ucraïna és com el bressol de la seva civilització, de la seva cultura, i llavors doncs, el fet que sigui un país independent i que no estigui dintre de la seva òrbita és una cosa que jo crec que els nacionalistes russos com Putin no poden suportar. Llavors, doncs, ho volen i ja està. Ara, jo també he de dir que em pensava que en 2 dies, això ja, el segon dia ja havien arribat a Kiev. Bueno, això en 2 dies ja ho tenim, es rendiran i Ucraïna ja està, però es veu que aguanten i...
No, i el més terrible és això, que no para d'haver-hi objectius civils.
Sí.
I dius, a veure...
I contra la violència és la via diplomàtica, és seure i negociar i arribar a unes enteses. I si s'han de tornar a pactar, que es pacti tu. Però fixa-t'hi bé, jo tinc 72 anys, les guerres dels Estats Units totes han sigut fora.
Sí.
Perquè ha invaït països.
Sí. Ara direm... I l'únic que no ha anat a la guerra és Donald Trump. Fixa't tu per on, eh? El més xungo, l'únic que no ha anat a la guerra.
Hem d'acabar aquí. Gràcies, de veritat, per haver-nos acompanyat avui. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I tant.